Un Bloody Mary, si us plau, vaig demanar al cambrer esperant ansiosa que el portés. El primer que faria, i ja no cridaria l'atenció perquè era cada cop més habitual, era fer-li una fotografia, amb filtres per accentuar el to vermell de la imatge. Tot seguit la penjaria a les xarxes socials i després marxaria sense fer-li ni un sol glob. Perquè tothom sap que el Bloody Mary només serveix per avisar els altres de la teva identitat, els altres que són com tu, els que els agrada el Bloody Mary perquè els recorda el que realment voldrien veure.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El personatge del vampir fa molts anys que ens acompanya. Molts, però no ho ha fet sempre de la mateixa manera. La figura ha anat mutant, tant a la literatura com al cinema, passant per formes molt curioses i potser menys aterridores que en els seus orígens, fins a arribar a una mena d'hibridesa en el moment actual. Avui parlarem d'aquesta evolució amb un dels experts del vampirisme, el crític Jesús Palacios, a qui entrevistarem aprofitant la publicació de l'assaig Hijos de la Noche i de la mostra del Caixa Fòrum sobre aquesta temàtica. També recollirem les opinions sobre l'evolució i l'estat actual dels vampirs dels escriptors Nieves Abarca, Carlos Sisi, Víctor Conde i Michel Roche, tots ells autors de novel·les vampíriques. També ens farem ressò de quins han estat els guanyadors dels Premis Alba i els Premis Ictineu d'aquest any i us farem crònica d'una taula rodona sobre la figura d'Isaac Asimov com a divulgador científic a través de les seves novel·les. I per últim, us recomanarem Justícia Auxiliar d'Anne Lake, l'última novel·la que hem llegit al Club de Lectura del Quimèric. De fet, fins i tot, us recollirem les opinions d'alguns dels integrants del club. És el que donarà de si el 12è Quimèric de la 5a temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
En els últims dies s'han hagut de suspendre moltes coses, ho sabeu, n'hem parlat en els últims programes, i una de les coses que s'ha hagut de transformar ha estat l'entrega de premis dels Premis Alba i els Premis Ictineu. Iker Mons, què tal, com estàs?
Molt bé, com estàs tu?
Jo bé. Estava recordant ara mateix aquella llista tan llarga, eterna, diria jo, de finalistes dels Premis Ictineus.
Ui, quina llista.
Havíem fet les nostres apostes a veure qui guanyaria i he de dir que ens hem endut algunes sorpreses.
Sí?
Sí. Anem a explicar.
Primer
de tot, recordar-li a l'audiència que aquesta entrega de premis s'havia d'haver fet a la CatCon, però es va suspendre, es va canviar de dates aquesta CatCon arran de totes les limitacions derivades de la pandèmia, i el que es va fer va ser un acte a la llibreria Gigamesh que es va poder seguir de forma telemàtica. Alguns afortunats, per exemple els guanyadors, els finalistes, van poder estar físicament allà. Nosaltres no, però bé, vam poder seguir i això és el que hem pogut recollir d'aquest acte. Comencem per l'entrega de Premis Alba. Vam parlar-ne aquí en el Quimèric, no sé si recordes, Iker, precisament que aquest premi era per anar trobant novel·les juvenils.
Sí, ho recordo.
Doncs sembla que ja hi ha guanyadors en aquesta primera edició organitzada pel Biblionauta per fomentar el que és la literatura juvenil, i el millor llibre fantàstic per joves en català ha estat L'impostor de Viena, de Pol Castellanos, editat per Estrella Polar. Castellanos va elogiar l'estat de la literatura en català ara mateix.
Això és també una prova que tenim una literatura molt viva amb tots els gèneres. No hi ha diferència en aquest sentit de que d'una literatura d'una altra potser més recolzada estatalment o amb un estat al darrere. Nosaltres tenim una literatura petita, però que crec que també té fantàstic, té ciència-ficció i ho té tot, i crec que ho hem de recolzar entre tots. O sigui que estic molt feliç que això també serveixi en aquest sentit per tirar-ho endavant.
Molt reivindicatiu, tant Pol Castellanos com també els guanyadors que anirem escoltant. Jo crec que ha estat la vegada que els discursos dels guanyadors han estat més reivindicatius i m'ha sorprès, no? No sé si creus que és cosa del context o ha passat alguna cosa que ens hem perdut.
Jo crec que sí, perquè la literatura juvenil, ja ho hem vist en altres programes, que estava una mica infravalorada i és una literatura molt important i fixa't, no?, que els autors que fan aquest gènere, estan intentant hola, estoy aquí.
Que n'hi ha, i molts, eh? Molts sí. Estan molt desconeguts, altres comencen a fer-se un lloc i altres estan molt consolidats. Jo ja he pres nota, d'aquest guanyador del Premi Alba perquè tinc ganes de llegir-lo i a veure si un cop llegit podem portar el Pol Castellanos i que ens expliqui una mica més com va ser tot aquest procés, que ell mateix admetia doncs, que li va sorprendre, no?, que l'editorial digués, va, anem endavant amb aquesta idea, perquè potser, no?, quan t'has trobat tantes carbasses, no?, en el món de l'editorial, doncs que et diguin que sí, és el millor regal. Anem ja al que és els premis... Ah, no, encara estem en els Premis Alba, perdó. Millor llibre fantàstic per joves traduïts al català ha estat Per la veu de les ombres, de Francis Hardinge, traduït per el Xavier Pàmies i publicat per Bambú. La Francis va fer un vídeo... No hem tingut temps de traduir-lo, però bàsicament el que deia era doncs, que estava molt contenta que es fessin premis d'aquest tipus, no? Perquè al final la literatura juvenil també ha de tenir un altaveu i estava molt satisfeta de que existís. No? I també, doncs, clar, els hi passa a molts autors estrangers quan guanyen premis d'aquest tipus, sí. No? De, no sé on és Catalunya, però jo estic contentíssima de guanyar un premi més.
On està aquell paio?
Doncs mira, no sé on està, però m'han donat un premi, això és el que compta. A més, es veu que aquesta autora és bastant coneguda en el món de literatura juvenil, vull dir que és un altre nom que ens hem d'apuntar. I passem dels Premis Alba als Premis Ictineu. Aquest any era la 12a edició d'aquests premis que entrega la Societat Catalana de Ciència, Ficció, Fantasia i Terror. Tenen un bon grapat de títols. De fet, els responsables dels Premis Alba a l'entrega de premis ja van deixar anar una mica de un palet i van dir, no, perquè nosaltres només fem el millor llibre i el millor llibre traduït, no som com els Ictineu, que premien tot el que es pot premiar. Bé, suposo que quan vas sumant edicions també vas incorporant, no? Vull dir que ho parlàvem, no?, que el tema de les il·lustracions també és nou d'aquest any o de l'anterior, vull dir que...
Ja els hi tocarà els Premis Alba en incorporar més, més categories.
Mica en mica. Doncs anem primer, comencem pels més importants i anem als menys importants, entre cometes, potser els grans reclams. El premi a la millor novel·la escrita en català ha estat per Metal·lúrgia, de Víctor Nubla. Jo vaig tenir el plaer de llegir-la perquè... precisament quan van fer tota aquesta llista de finalistes a l'Ictineu vaig dir, doncs vinga, vaig a llegir-lo, a veure què tal està, i em va sorprendre perquè és molt diferent d'altres coses que estem acostumats a llegir al nostre país. Bàsicament és com molt fantasia barrejat amb ciència-ficció. És un poble on hi ha dracs i els dracs conviuen amb els humans amb normalitat i els dracs treballen amb una siderúrgica, no? O sigui, amb una empresa metal·lúrgica fonent doncs, ferro i tal, i llavors t'explica una mica les relacions entre humans i dracs amb molt d'humor. Dic que això sí que és com una mica de... És un divertimento. Malauradament, doncs, Víctor Nubla no ha pogut recollir aquest premi perquè va morir l'abril passat.
Ostres, no
sí,
digues això.
Cosa que jo no sabia tampoc i em vaig emportar una sorpresa desagradable de dir, ostres, tenia ganes de parlar amb l'autor d'aquest llibre i no podrà ser.
Pobre home.
De fet, la Maria, Anna Maria Badell, que es va definir com a gestora de molts dels projectes de Víctor Nubla, perquè Víctor Nubla, nosaltres el coneixem com a escriptor, però és molt més conegut com a músic, una música alternativa i tal. Llavors bé, la seva gestora de projectes va ser la que va recollir el premi i se la veia molt emocionada.
I és una llàstima que hagi de recollir jo el premi. Estaria molt bé que hagués pogut venir ell, perquè a més li feia molta il·lusió. De fet, aquest matí estàvem parlant amb l'Aleix Salvans, que corre per aquí, que un dia en un bar d'aquests en els que ens dedicàvem a veure passar tota la gent de Gràcia i imaginar-nos precisament històries de pura ciència-ficció del que passava la gent que hi havia per allà, li va dir, ostres, doncs els Premis Ictineu són molt guais, jo en voldria guanyar un. Doncs mira, aquí el tens, Víctor.
A mi em va emocionar, la veritat, perquè va ser aquesta
Home,
sensació
és
de dir...
per emocionar-se.
Un títol, un premi pòstum, no?, que a més és per votació popular, vull dir que molta gent li devia passar com abans ha passat a nosaltres, que ni tan sols sabia doncs, que havia mort, i és tot un honor que pugui rebre el premi encara que no l'hagi pogut veure en persona, no? L'altre premi destacat és el millor premi, el premi a la millor novel·la traduïda, ja ho direm bé, En aquest cas no em va sorprendre gaire el guanyador. Es tracta d'Alba, d'Octàvia Butler. En aquest cas, doncs, Octàvia Butler sí que és morta des de fa molts anys, per tant, i a més, sent estrangera, tampoc hauria pogut venir a recollir el premi. Però bé, és una novel·la que, si no l'heu llegit, la recomanem moltíssim des d'aquí, des del Quimèric, perquè parla de la relació entre humans i extraterrestres.
Sí.
Vam recomanar aquesta novel·la en algun altre Quimèric de la temporada passada, si ho voleu rescatar, però és l'inici d'una trilogia i et posa la relació entre humans i extraterrestres d'una manera doncs, bastant insòlida, insòlita, bastant diferent al que estem acostumats i amb molts valors sobre la taula i, per tant, val molt la pena.
I qui va recollir el premi?
Doncs la va recollir la Judit Terradellas, de l'editorial Mai Més, que assegura que els fa molta il·lusió aquest premi.
Bueno, i estem molt contents i molt emocionats també perquè és el primer llibre que vam editar com a Mai Més. Llavors, bueno, és molt xulo, molt guai i ens dona molta il·lusió. I, bueno, i ara al febrer, que traurem Ritus de l'edat adulta, que és la continuació,
segona part, no?
La segona part, doncs bueno, a veure si tenim sort.
Jo estic ansiosa allà per recollir, per llegir la segona part, perquè em vaig quedar amb les ganes. Hem de dir
ens
que
aquests
llibres mai s'havien traduït al català, amb la qual cosa,
sí.
doncs passa una mica com amb el Terry Pratchett, no? Aquesta sensació d'orgull de llegir per primer cop aquesta creació en català. Alba també s'ha emportat el premi a la millor coberta, a la millor portada.
Mira.
L'ha fet el Borja Sánchez i bé, és una gran portada, però realment encara ho és més quan saps la feina que hi ha al darrere.
A mi ha sigut un orgull absolut perquè, a més, estic rebent un feedback molt positiu respecte a la portada i no va ser un canvi fàcil perquè, bueno, de fet, vaig fer dues portades, que la primera va quedar una mica que no m'agradava. I agrair, la veritat, agrair a tothom, al jurat per haver escollit com una primera opció i tota la gent que ho ha votat i que em dona aquest feedback tan positiu.
De fet, en Borja ja està treballant també en la portada de la segona part d'Alba, eh? Per tant, espero que sigui
fantàstic.
Tan bonica. Sí, sí. Anem endavant amb els premis. El premi a el millor recull antologia de contes va ser Per satèl·lits, de l'Hisenda Solsona, publicat per Males Herbes. I Solsona va llançar un missatge, com dèiem abans, no? Com també ha passat amb l'altre guanyador d'Alba, un missatge reivindicatiu i que també anava molt amb el dia de l'entrega de premis, que va ser precisament el 25N.
Recordar i dedicar el premi cap a totes les escriptores que han fet un esforç immens per aplanar-nos el camí i sobretot per totes aquelles que haguessin pogut ser segurament grans escriptores i no van poder o no les van deixar.
Per mi m'encanten, eh? Aquests missatges reivindicatius m'arriben al cor. I Solsona no va marxar només amb aquest premi, eh? També va guanyar el premi al millor relat en català per Engranatges, que precisament obre aquesta antologia de satèl·lits.
També perquè amb aquest conte li tinc molta estima, ha tingut un recorregut que no m'esperava pas, aquest conte. I res, em fa impressió per això, no? Perquè una idea que vaig tenir, a més és una idea que vaig tenir fa molts anys, un dia que vaig anar a la muntanya, vaig veure una estació d'esquí abandonada, i vaig pensar aquí ha de passar alguna història, no? Amb aquesta estructura en desús, no? que ja no compleix la missió per la que va estar dissenyada, i aquesta parella, no? Que fa una mica aquesta semblança amb l'estació d'esquí. I clar, doncs, arribar fins aquí i que guanyi fins i tot el premi Tineu em fa moltíssima il·lusió.
Pel que fa al millor conte traduït al català, va ser per Benvingut a la vostra autèntica experiència índia, de Rebecca Roanhorse, publicat a la revista Friccions. També és un relat molt curiós, molt entretingut i la veritat és que val la pena també per introduir-se en el món de la Rebecca Roanhorse. I el millor assaig de gènere fantàstic va ser per Mary Shelley i el monstre de Frankenstein, de Ricard Ruiz Garzón.
M'agrada molt que hagi guanyat la Mary Shelley. Primer perquè és una dona, ja fa molt bé que guanyin les dones, en els Iquineu cada vegada hi haurà més dones, això és imparable. I en segon lloc perquè, com sabeu, el Brian Aldiss deia que era la inventora, segurament del gènere, a part d'una de les grans pioneres. Per tant, que guanyi Mary Shelley està molt bé. Entre el Llavorer, la Sara Martín i jo crec que els premis com aquests són pels tres. Els tres som activistes, els tres treballem perquè el fantàstic els conegui més gent, quanta més gent millor, i per tant el comparteixo amb ells.
Sembla que el Ricard té raó, perquè un gran gruix de les guanyadores de l'Ictineu d'aquest any han estat dones. Per tant, doncs va canviant aquesta tendència. Per cert, dir-li a l'audiència que si no passa res extraordinari, tindrem el Ricard Ruiz Garzón aquí al Quimèric la setmana que ve per parlar del seu últim llibre, Mangata.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric.
crònica del fantàstic.
I no deixem de parlar de literatura, però canviem d'autors perquè anem a parlar d'Isaac Asimov. L'Associació Catalana de Comunicació Científica ha organitzat una taula rodona sota el nom de Jo Asimov, en què es parla precisament de la figura d'aquest escriptor de ciència-ficció, també matemàtic i científic, precisament coincidint amb el centenari del seu naixement. Tant aquest any podria ser que parléssim bastant d'Asimov, podria ser. A la taula hi havia el químic i periodista científic Xavi Duran, i també els escriptors Sonia Estrade i Carlos Robles. A veure, és una taula rodona diferent de les que estem acostumades a cobrir, en aquest programa almenys, perquè es van deixar de banda potser els aspectes més literaris i es va parlar
Fantàstic.
Més... Sí, es va parlar més de divulgació científica en els llibres d'Asimov, com és natural també tenint en compte qui organitza aquesta xerrada, l'Associació Catalana de Comunicació Científica amb la Universitat de Barcelona. Es va fer en una sala de la Universitat de Barcelona. En tot cas, un dels punts de partida d'aquesta xerrada va ser que Asimov era un visionari que es va anticipar al seu temps amb qüestions com els ordinadors personals i també la intel·ligència artificial. La Sonia Estrade considera que, més que un visionari, que ja va posar els seus matisos, el que va fer va ser posar les bases del que seria el futur.
És molt difícil encertar el futur. Bé, o sigui, per contestar-ho d'una manera també molt meta i molt Asimov, no? Clar... Però veure el futur també d'alguna manera li dona forma al futur. Crec que la nostra idea del que hauria de ser una societat futurista està molt influïda per Asimov també. Crec que no podem, o sigui, no ho podem deixar com un atzar, no? Que hem anat cap allà, jo crec que també la seva influència cultural és prou gran.
Profecia autocomplerta.
Sí, o gairebé com diguem, com una inspiració cultural molt, molt important, jo crec.
El Xavi Duran va un pas més enllà i apunta que la ciència-ficció ens faci pensar en com volem que sigui el futur.
Sembla que més que endevinar el futur o fer prediccions que es demostrin certes, jo crec que l'important de fer aquestes coses és fer reflexionar sobre quin futur volem. Perquè, clar, al final, si entre utopies i distopies, no, de dir això pot anar per aquí, potser el que ens estem dient és... A veure, els robots poden ser molt beneficiosos, poden rebel·lar-se com a error, poden crear moltes desigualtats, pot ser que hi hagi gent que hi tingui un gran accés, pot ser que hi hagi una part important de la societat que es quedi sense tenir accés a aquests beneficis, que perdi la feina. És a dir, que més que endevinar el futur, jo crec que serveix per intentar reflexionar i preparar-nos per al futur i fer que s'assembli més al que necessitem i que volem.
Entre les disciplines que planteja Asimov, concretament a la saga de la Fundació, hi ha la psicohistòria. És una ciència que, a través de l'estadística, preveu el futur.
Jo crec que potser més que amb la física, amb el que entra en diàleg, no, aquesta idea podria ser amb el Big Data i amb l'anàlisi dels comportaments massius i amb les prediccions que es fan a partir d'aquestes dades massives, no?
Big Data, ai.
No sé, sí, sí. Sembla com que que convida més a dialogar amb el concepte aquest de Big Data respecte a la física... Clar, la física moderna, diguem, no, no és una física mecanicista, no és una física que permeti des d'un punt A a un punt B, no? Preveure com evolucionarà el sistema d'una manera totalment determinista, no estem en un paradigma determinista. Això és una cosa que, per exemple, amb molta ciència-ficció actual sembla que d'una banda es vulgui parlar molt de quàntica i de l'altra es vulgui arribar a aquest model determinista de predir el futur, no?
I també es va parlar del que és l'exploració de l'espai, sobretot com a mitjà per buscar solucions a la Terra.
Sí que és veritat que la Terra i el sistema solar pues, tenen, no, una data de caducitat. I aleshores...
Sí,
però veiem que l'espècie humana arribi més enllà de la vida que ha de tenir el sistema solar, doncs alguna cosa haurem de pensar a llarg termini. Però també és veritat que justament, no, el que dèiem, que la cursa espacial sembla una cosa molt, molt d'abans i justament, no, les grans agències d'exploració de l'espai ara més aviat estan dedicades a mitigar els efectes aquests de l'antropocè. O sigui, la NASA, la seva tasca ara potser principal és monitoritzar el canvi climàtic.
Però el cert és que també s'ha parlat de sortir a l'espai per fer vacances, no? S'ha parlat d'anar de vacances a la Lluna, d'anar de vacances a Mart, no? No sé, tu, Iker, si et faria il·lusió anar de vacances a Mart.
Ostres, em faria molta il·lusió. Doncs anar a l'espai, només?
Sortir-t'ho a rebaixar, no?
Fins i tot crec que arribarem a l'espai més ràpid. Bueno, explorarem l'espai via empreses, que no pas projectes científics dels governs o coses
potser
així.
Potser sí, està a prop, però mira, el Carlos Robles no sembla que li faci gaire il·lusió.
No sembla una experiència devaluada? O sigui, com turística, no sé, jo prefereixo anar a Benidorm, vull dir, s'està millor. Vull dir, sembla, no és una cosa, o almenys jo no la percebo com una cosa atractiva o d'aventura, sinó una mena de capritx de rics o...
Benidorm com a comparació de mar com a destinació turística.
A veure, és veritat que l'espai és un lloc una mica perillós, no?, per anar de vacances.
A veure, jo he de dir que només per aquesta declaració ja va valdre la pena escoltar aquesta taula rodona. O sigui, jo ja, a partir d'aquí jo ja em trec el barret i marxo i ja està, no? Bé, per acabar de tancar una mica el que van explicar en aquesta xerrada, sí. Tot i que les idees interessants que plantejava Asimov en les seves novel·les, i que de fet també es va parlar d'això, que les presentava sense vestidures literàries, que Asimov era una persona molt directa, no? Presentava la idea, la llançava i ala, no? Pràcticament despullades i anant al moll de l'os d'aquestes idees. A part de tot això, la part de divulgació científica sembla que no ha superat bé el pas del temps, no? Perquè... clar, ja fa uns quants anys i sembla doncs, que moltes de les coses que ell plantejava doncs, s'han anat com descartant, però sembla que, malgrat tot, sí que pot obrir la porta a que la gent que el llegeixi tingui un interès per l'àmbit científic, que era doncs, l'objectiu d'aquesta xerrada, no? Poder dir que Asimov doncs, obre la porta a aprendre doncs, ciència, matemàtiques, estadística i tot plegat,
sí.
Robòtica, això sempre, no? Però també, en contra del que pugui semblar, doncs el Carlos Robles també deia val, sí, Asimov està molt bé, però les noves generacions també han de buscar el seu Asimov. I tampoc sí que podem recomanar que llegeixin Asimov, però no oblidem que hi ha altres autors, els que hi ha i els que estan per venir, i que potser estaran més actualitzats en aquest àmbit científic. Bé, en tot cas, que si recomanen llegir Asimov, tenen por de que els joves no el llegeixin, perquè ja sabem que les recomanacions doncs, fan mal, i llavors deixen a l'aire el fet que el puguin trobar, no sé, això de deixar un llibre d'Asimov abandonat sobre la taula, i a veure si el jove que vingui després té ganes de dir què és això, i el llegeixi.
Bé. Al final la conclusió és deixem el jovent que escull els seus propis autors.
Exacte, però que si arriba Asimov, doncs estarà bé.
Fantàstic.
La recomanació del Quimèric.
I no deixem de parlar de literatura, però parlarem de llibres més actuals, concretament. Parlarem de Justícia Auxiliar d'Anne Leckie, que es va publicar el 2013 als Estats Units i en 2015 va arribar al nostre país traduït al castellà. És l'últim títol que hem llegit al Club de Lectura del Quimèric, que fem a la Biblioteca Vapor Badia. Bé, almenys fèiem quan no hi havia coronavirus. Ara, doncs, fem una mica el que podem.
Recordando tiempos mejores.
Exacte, ara ho fem telemàticament fins a nou avís. I teníem ganes de parlar-vos d'aquesta lectura perquè, d'una banda, perquè la van triar els participants del Quimèric, sobretot atrets per la gran quantitat de premis que té. Si té el Premi Hugo, el Premi Nèbola, el Premi Arthur C. Clarke, el Premi BASFA, el Premi Locus... O sigui... tots els premis de gènere que hi ha i que hi ha ni per haver, doncs els té tots, no?
I què em pots explicar d'això, d'aquest llibre?
Doncs mira, comencem pel que seria el subtema, o sigui, el subgènere. Es tracta d'una space opera, però d'aquesta de nova generació, escrita per dones amb la voluntat de transformar el gènere. Què vull dir? Que tu llegeixes una space opera clàssica i es podria resumir amb... tiros en el espacio, no? O sigui... clar, naus espacials que volen, guerres espacials, personatges, la majoria masculins, no? Soldats, oficials, no? Vindria a ser el que trobem normalment a l'espace opera.
Sí.
I que l'argument gira entorn a guanyar una batalla o guanyar una guerra. Doncs en el cas d'aquesta space opera que es comença a escriure, que comencen a escriure dones, doncs li treuen tot el tema bèl·lic, o sigui, intenten semblar o intenten fomentar el pacifisme o intenten dir, vols dir que el tema de la guerra no se'ns han anat una mica de les mans? No? Vindria a ser aquesta reflexió que fan.
Clar, no? Ens plantegen un futur una mica caòtic.
Clar, clar. I també, doncs, per fi apareixen molts personatges femenins i molts personatges de diferents ètnies, o sigui, molta diversitat, diguéssim, en el que es pot trobar. Nosaltres ho vam trobar en un altre llibre que ja us vam recomanar també, el Quimèric, i que també seria part d'aquesta corrent de la space opera escrita per dones, que és Largo viaje a un pequeño planeta iracundo.
De Becky Chambers,
sí. De Becky Chambers, que precisament doncs, vèiem això, no? Vèiem que hi havia moltes espècies d'animals, no? De éssers intel·ligents en aquesta flota galàctica, que hi havia relacions amoroses, per exemple, entre una persona i una intel·ligència artificial, i que l'argument no importava tant. O sigui, que l'argument quedava completament en un segon pla, que no... El que importa més són les relacions i l'evolució. Si hem d'entrar en l'argument, potser és més difícil perquè és fàcil que pugui fer spoilers. Sí, perquè el seu és anar descobrint la trama mentre vas llegint.
Sempre és difícil.
Sí.
Però de què va? Més o menys.
A veure, què podem dir? El punt de partida, va, això segur que, com que és la primera pàgina, no passarà res, no? Tenim la nostra protagonista, una tal Breck, que arriba a un planeta sola per fer una missió personal que no coneixem fins pràcticament la final del llibre. I allà, quan està caminant per aquell planeta, es troba al terra, mig mort a terra, un excompany seu, que era un alt càrrec dins de les forces de seguretat especials. Ella intenta no deixar-lo morir, fa el que sigui, perquè es va estar una mena de sobredosi, que està congelat, i al final se l'emporta amb ella i s'acaba convertint en un còmplice de tot el que li passarà. En paral·lel...
Els còmplices sona molt de... Faran coses horribles.
No, el que passa que al principi de la novel·la aquest personatge no deixa de ser quasi com un gosset.
Sí,
és que anant ni davant ni darrere d'aquesta pobra noia, vull dir que és una mica així, no? I bé, doncs després va evolucionant, no?, aquesta relació també quan coneixem una mica més els dos personatges. En paral·lel, sí, hi ha una sèrie de flashbacks que ens mostren el passat de la nostra protagonista molt a poc a poc, fins conèixer per què ha anat a aquest planeta, amb quin objectiu, quina és la seva missió. Els punts forts d'aquesta novel·la és que t'atrapen des de la primera pàgina, o almenys a mi m'ha passat, després veurem que no li ha passat a tothom perquè hem recollit algunes opinions dels membres del club de lectura. I clar, com que vols saber qui és aquesta persona, quina trama hi ha, vols anar fins al final, doncs clar, comences a fer doncs, lectura per veure què passa. Punts dèbils. L'autora s'inventa un idioma que parla la protagonista en què el neutre és sempre femení, amb la qual cosa mai saps si els personatges són dones o homes fins que hi fa referència explícita, no? Que a vegades fa referència explícita quan porta 100 pàgines imaginant que aquell personatge X és una dona. Clar, això trastoca una mica perquè, clar, dius, m'estic imaginant tota l'estona una dona, després és un home, després és una dona i és complicat saber... Clar... Se suposa que així fa apologia de les implicacions masclistes que té el llenguatge.
El llenguatge.
Però clar, la nostra cultura fa que estones et perdis el que estàs llegint perquè surts de la novel·la pensant, però un home era una dona, què ha passat? I l'altre punt dèbil per mi és el final. Com dèiem a l'inici, sembla que l'argument és molt fluix i al final resulten potser més interessants les cultures dels mons que ens planteja i els flashbacks que no on acaba el final. També és cert...
Sembla com material per fer un joc de rol, fixa't.
Doncs mira, qui sap si en farà, no? Aquesta és la primera novel·la d'una trilogia. Ara hi ha dues continuacions, Espada Auxiliar i Misericòrdia Auxiliar. Qui és en Leki? Doncs en Leki té 54 anys i Justícia Auxiliar precisament va ser la seva primera novel·la.
Oh.
Vull dir que va debutar amb 40 llargs. Clar.
Una escriptora tardia.
Sí. I ara ja doncs, ha agafat el truc i s'ha posat a escriure aquestes dues continuacions i també ha escrit dues novel·les fora d'aquesta saga, Provenance i The Raven Tower, així com una desena de relats que ha anat publicant pels llocs. Ara és aquell moment de veure què en pensen els participants del Club de Lectura del Quimèric. Com a bona periodista, clar, podria haver agafat només els que parlen bé del llibre i que vagi bé amb la meva teoria, però no. Parlarem del conjunt d'opinions i farem una petita bateria Hem demanat permís,
molt bé,
eh? Hem demanat permís als participants, no patiu, que això no està gravat de sota mà, eh? El que hem trobat gent que no li ha acabat d'agradar i altres que sí que li ha agradat.
El podcast estava bastant ben escrit, o sigui, era molt complicat a nivell de... que introduïa moltes coses noves. T'anava com introduir un poc a poc, i tu, jo que soc una mica ansiosa, era com, a veure, però és que no estic entenent, però al final ho acabaves entenent tot. A mi m'ha agradat molt l'escriptura, o sigui, potser la història sí que jo necessitava una mica més de punt final, o sigui, més, que hagués acabat més impressionant, perquè, no, com tu va coent tot així a poc lent, al final li vull algú fort. Però escrit a mi m'ha agradat molt com està escrit.
Tampoc no m'ha acabat de convèncer. Potser perquè tampoc no estic dintre d'aquest món, vull dir, perquè tampoc aquest món no és el meu i no m'agrada gaire. Jo crec que és una obra doncs, que és, per mi és bastant complexa. En un principi, potser l'autora doncs, utilitza un llenguatge, no sé, i una sèrie de personatges, vull dir, que costa d'entrar amb ells. Després, a poc, doncs, es va fent més assequible i vas doncs, comprenent millor el que vol donar a entendre doncs, l'autora. I hi ha passatges que són molt densos, vull dir, jo per mi són bastant densos de la novel·la. I, bueno, ha volgut donar també un caire, jo crec que jo diríem, dels personatges, de que no saps si són home o dona, vull dir que no hi ha sexe.
A mi em va costar molt entrar. No sé si va ser per el llenguatge o per la manera d'explicar-ho, em va costar molt entrar. I al final em va decebre bastant. Jo m'esperava, no sé, algú més potent. I va quedar una cosa com que tenia el destí ja escrit i fer el que havia de fer de no sé què i continuar endavant, no? No sé, em va deixar una miqueta fred.
I altres participants del club han fet els seus paral·lelismes, o sigui, més enllà de dir m'ha agradat o no m'ha agradat, també l'han comparat amb altres obres, per exemple, Els desposseïts d'Úrsula Caleguin.
El fet dels pronoms o del fet de les diferents espècies o de que es comportin diferent, això a mi em sembla que ho va desenvolupar bastant millor a Úrsula Caleguin, però perquè és que les comparacions no diré que siguin odioses, perquè aquesta autora hi ha moltes coses que ha fet noves, les ha fet bé. La part que intercala presente, passado, i et diu, i en el presente et deixa anar coses que en el següent flashback t'acabarà d'explicar. I amb això m'ha encantat aquest ritme que portava. Però el tema de que sigui un planeta també fred, un planeta congelat, i dius, vale, això em sona del la mano izquierda de l'oscuridad. El fet de que sigui un estrany a nivell de fisiologia, perquè és més un robot o un ser humà modificat que porta algú dintre i que tots els altres són sers humans no modificats o molt normals, comparat amb el que estem en una societat diferent amb la mano izquierda. El fet del viatge i de l'escapada per un passatge fred i tot això, vale? Tot i que en aquesta afegeix el dels 19 anys que deixen el vacío de lo que va fet, que em recorda molt els El Conde de Montecristo, que el Conde de Montecristo, el personatge, passa 20 anys a la presó, injustament condemnat, i llavors va fer la seva venjança.
És una reflexió interessant. L'hem retallat una mica perquè encara la va extendre més, però jo ara vull anar a una reflexió que us farà gràcia, perquè l'ha fet el nostre company, l'Alfons Mallol, i jo crec que se'n va directe a la carpeta aquella que tenim per fer promos del programa.
Oh, no.
Escoltem l'opinió.
I al final vaig acabar veient que l'univers no estava ple de dones, sinó de drag queens. O sigui, perquè les drag queens sempre parlen en femení. I a més van amb uniforme, porten botes, porten coses penjant. O sigui, em veig que aquest raig és un imperi de drag queens. Per tant, no sé si és feminista, però és molt partidari de les drag queens.
Què més es pot dir després d'això?
Ostres, m'estava descollonint.
Jo ja li vaig dir al fons, dic, m'acabes de fer el tall de veu, vull dir, ja vas directe al programa. Va seguir insistint, que sí, que ell se les imaginava com drag queens, i no li falta raó en un sentit, que l'autora, clar, va dir, quan els descriu, diu, és que no sé si és un home o una dona perquè tots porten el cabell llarg, tots porten arracades, tots van maquillats, sí. On porten vestits, no? Vull dir que una mica sí que té raó l'Alfons.
Vols la meva opinió?
A veure.
La meva sincera opinió?
Què?
Aquesta recomanació ha sigut una muntanya russa. Al principi ha anat cap endalt. Oh, que bé, sona molt bé. Després has dit les coses dolentes. Després No, però està molt bé. Les valoracions del club de lectura. Després, l'aportació de l'Alfons amb les... Ja no sé què pensar.
Doncs compra't el llibre i el llegeixes i ens dius la teva opinió.
Un altre cop em faràs comprar el llibre, com em va passar amb la Brigada Lluminosa.
No, si no, també està a les biblioteques, eh? Perquè si l'hem llegit també. Alquimèric, per això és. Doncs res, deixo aquí la porta oberta i també recordar, ja que aprofitem aquesta secció, no anem a posar un calçador encara que sigui, que d'aquí pocs dies, o sigui, quan escolteu aquest programa, ja estaran obertes les preinscripcions al Club de Lectura d'Alquimèric per la temporada següent. Normalment es fan al setembre, però aquest any amb el tema pandèmia s'han obert ara al desembre perquè al gener s'atorguin les places. Per tant, ja estan atorgats els llibres des d'ara, diguéssim, fins al setembre-octubre de l'any que ve. Vull dir que entreu, mireu, que me lo quitan de las manos i apunteu-vos. En plena pandèmia, en plena segona onada, el CaixaForum va inaugurar una exposició sobre l'evolució del mite dels vampirs, que es podrà veure fins al gener. A través de més de 300 peces, la mostra remunta als inicis d'aquesta figura i arriba fins a l'actualitat, i de fet ens assenyala com a vampirs i ens diu que ara és un bon moment per ser-ho, perquè amb les mascaretes no se'ns veuen les dents. Aprofitant aquesta mostra, quatre experts del tema vampíric, tant al cinema com en la literatura, signen l'assaig Hijos de la Noche. Es tracta de Jesús Palacios, Frank G. Rubio, Iria Barrovale i Rosemary Thorne. Analitzen les creacions vampíriques des de les diferents vessants en articles temàtics. El llibre va veure la llum durant la primera onada de la pandèmia i es va poder presentar públicament en el parèntesi que va ser l'estiu. Després de la presentació que va fer el Celsius 232, al Festival d'Avilés, vam poder parlar amb el Jesús Palacios.
L'entrevista.
Jesús Palacios, bienvenido al Quimèric.
Gracias, encantado.
Acabas de publicar Hijos de la Noche con tres colaboradores más. Los cuatro sois apasionados del mundo de los vampiros, os conoce precisamente por esa pasión. ¿Cómo os habéis juntado los cuatro para hacer este ensayo orientado a la gente que quiere introducirse en este mundo del vampirismo, en la cultura del vampiro?
Bueno, pues básicamente la verdad es que nos conocemos todos entre nosotros desde hace bastantes años. Uno de los autores del libro, Fran G. Rubio, es también el director de la colección que lo edita. La colección ahora no me acuerdo yo del nombre de la editorial, Archivos Bola, perdón. Es, como te digo, el director de la colección, y la idea pues surgió a través suyo, de reunir a unos cuantos viejos amigos conocidos por nuestra afición al mundo de la literatura y del cine fantástico y de terror, y centrarnos en el tema del vampirismo. Así que realmente no nos costó mucho ponernos de acuerdo.
Llevabais tiempo con el proyecto, pero lo habéis avanzado y al final las circunstancias también han obligado un poco a cambiar calendarios, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una colección que lleva ya bastante tiempo, y uno de los primeros libros en los que se pensó fue dedicar uno al tema del vampirismo. Es una colección de textos muy divulgativos, son breviarios, por decirlo de alguna manera, y siempre tuvimos la idea de hacer este librito de los vampiros, que se precipitó un poco por la exposición que le dedicó la Caixa, el CaixaForum, al tema del vampiro en Madrid, justo antes de que, obviamente, llegara los tiempos de la pandemia y del confinamiento, y debido a eso pues se quedara congelado también el libro prácticamente hasta que hemos podido ahora sacarlo a la luz y poder presentarlo en festivales como este.
Cada autor habéis enfocado el vampiro desde un prisma distinto. En tu caso, hablas del vampiro, o sea, ¿cómo se ha visto el vampiro en España y también en la América Latina? ¿Cómo es que en España se ha visto diferente el vampiro, o ha evolucionado diferente el vampiro en la literatura y en el cine?
Sí, efectivamente, mi participación en el libro es un texto que habla del vampiro y el vampirismo en la literatura española e hispanoamericana, y como tú muy bien decías, es un texto donde trato de explicar por qué el vampiro y el vampirismo han sido tan distintos en nuestra cultura a la tradición anglosajona, la tradición gótica y romántica. Y bueno, yo lo asocio sobre todo a dos hechos. Por un lado, la idiosincrasia propia de nuestra cultura, de la cultura latina e iberoamericana, que es muy apegada al suelo, muy, muy terrena, y que le da un giro siempre social y realista al tema fantástico y también al vampiro. Y al hecho de que realmente la introducción del vampirismo en nuestra cultura no procede tanto del modelo del vampiro gótico anglosajón, no tiene tanto que ver con Drácula, con Polidori, con todo ese personaje icónico del aristócrata fascinante, con su capa, con etcétera, ¿no? Con todos esos atributos, digamos, del bello maldito, como con el vampirismo psíquico, el vampirismo como metáfora de la explotación, con una serie de connotaciones que proceden más de la tradición germana, francófila, etcétera, debido a que la propia novela de Stoker se publicó muy tarde en nuestro país, primero en los años 30, en unas ediciones muy baratas y muy mal traducidas, incluso con elementos de censura, con cortes, y no fue hasta los años 60 del siglo pasado que se publicó en condiciones y que empezó a introducirse en nuestra propia literatura y en nuestro propio cine la figura del vampiro clásico gótico tal y como lo conocemos.
Y el ocultismo también acaba jugando sus cartas, ¿no? En el Drácula o en el vampiro español o latinoamericano.
Sí, efectivamente, uno de los elementos que distinguen nuestras aportaciones literarias al género es que estas provienen muchas veces más del concepto en sí del vampirismo que de la figura del vampiro. Y este concepto aparece muy asociado a las ciencias ocultas, al desarrollo de lo paranormal, del espiritismo, etcétera, que fue inmensamente popular e influyente en la cultura universal, pero también en la española hispanoamericana de finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, toda la generación de escritores de literatura fantástica, modernistas, asociados con la bohemia, con la generación del 98, etcétera, lo abordó desde esta perspectiva, en la que influyen más ideas como el vampirismo psíquico, como los poderes paranormales utilizados de forma vampírica, el mundo de lo onírico, de lo paranormal, de lo espiritual, que el vampiro, una vez más, clásico de la capa y de los colmillos, ¿no? Y aparece pues en relatos de Rubén Darío, de Horacio Quiroga, de Venceslao Fernández Flórez, Ricardo Palma, escritores tanto a uno y otro lado del océano, que lo abordan desde esa perspectiva relacionada con el mundo del ocultismo, del esoterismo y lo paranormal.
Tus compañeros de publicación abordan el vampirismo de otros temas muy distintos. Cada artículo lo enfoca de una manera completamente distinta. No sé si al acabar de leer este libro podemos decir ya que hemos descubierto cosas que no nos habíamos planteado también del vampirismo, porque supongo que todos bebemos de una influencia concreta.
Sí, yo creo que la idea del libro en su brevedad y en su intención fundamentalmente divulgativa es esta, ¿no? Ahí son cuatro textos, cada uno son de su padre y de su madre, y tratamos de en cada uno de ellos abordar aspectos distintos. Hay un primer texto, el de Franje Rubio, que es una introducción general al mundo del vampiro en el cine y la literatura, donde el lector puede encontrar pues muchísimas pistas que por su propia cuenta y riesgo debe a lo mejor investigar o desarrollar más, pero trata sobre todo eso, de dar un panorama general de toda la evolución del vampiro a través del cine y la literatura, pues desde el cine mudo y desde la literatura gótica clásica hasta las aportaciones más contemporáneas de la ciencia ficción, las series de televisión, etcétera. Después hay un texto de Rosemary Thorne que se dedica prácticamente en exclusiva a la figura de la Condesa Báthory, de la famosa Condesa Sangrienta, en sus revisiones cinematográficas y también literarias, y también poniéndola en contexto histórico con respecto pues a las nuevas teorías revisionistas que hay acerca de que no se trató tanto de un monstruo real como bueno pues de una víctima de las circunstancias políticas y sociales de su tiempo, ¿no? Luego está mi texto que hemos ya comentado acerca de la figura del vampiro y del vampirismo en la literatura española e hispanoamericana, y finaliza con un texto breve pero no por ello menos importante y menos interesante que dedica Iria Barrovale, que es una escritora muy especializada en temas ocultistas, fantásticos, extraños y marginales, dedicado a la película Arrebato de Iván Zulueta, que es uno de los filmes de culto del cine moderno español, entendido como una película de vampiros que relaciona el vampirismo con la drogadicción e incluso con el propio arte cinematográfico como una suerte de vampirismo de la imagen, que también puede llegar a ser tan terrible, tan peligroso y tan fantástico como el propio vampirismo.
Está claro que el vampirismo ha cambiado mucho y ha evolucionado con los años. ¿En qué punto está ahora mismo? Porque te mostrabas un poco pesimista, ¿no? En la charla de presentación, un poco como que está todo inventado.
Bueno, yo creo que más que pesimista es realista, ¿no? Es decir, creo que no solo en la figura del vampiro, sino casi todos los grandes temas y las grandes tradiciones y arquetipos del género fantástico y de terror, como ocurre en muchas otras áreas de la cultura, no creo que sea algo exclusivo del género fantaterrorífico, ¿no? Podríamos hablar en muchos otros aspectos, de la novela criminal, de la novela histórica, etcétera. Creo que realmente tengo la impresión de que todo lo importante, al menos, ya está inventado. Y de hecho, en los últimos años, las últimas décadas, lo que hemos visto sobre todo en el personaje del vampiro son como cócteles posmodernos o hipermodernos en los que se mezclan cosas diferentes, pero que ya estaban ahí para intentar reanimar, nunca mejor dicho, el cadáver del vampiro. Evidentemente yo creo que no va a desaparecer nunca, siempre va a haber historias de vampiros, tanto en el cine, en las series, incluso en otros medios como los videojuegos, los juegos de rol, el cómic, etcétera, y va a haber buenas historias de vampiros. Pero lo que dudo mucho, y es a lo que me refería en la charla, es que volvamos a ver una revolución o una innovación importante en el género y en el personaje, como si las vimos en los años 60, en los años 50 del siglo pasado, se vieron también en las últimas décadas del siglo XX. Pues no sé, se me ocurre que hay novelas o historias como Soy leyenda de Richard Matheson, como Entrevista con el vampiro de Anne Rice, como El sueño del Febre de Joseph R. R. Martin, o aquí en España como Las historias naturales de Joan Perucho o Las noches del Espíritu Santo de Alfonso Sastre, que aportaron realmente novedades que no existían antes al personaje del vampiro. Y ahora, básicamente, todas las nuevas tendencias, tanto en las series de televisión como en las novelas, las sagas vampíricas, es a remezclar lo ya existente, a darle vueltas de tuerca y ponerlo, de alguna manera, relacionarlo también con otros géneros y crear una especie de bastardización, por decirlo así, no en un sentido peyorativo, sino incluso positivo, de utilizar elementos de otros géneros, mezclar el vampiro con la novela histórica, con la novela policiaca, la novela negra, con la ciencia ficción, etcétera, con lo que a veces se consiguen muy buenas novelas, pero realmente es difícil que encontremos una sorpresa, que encontremos una renovación original del personaje.
¿Estás a la espera que llegue esta sorpresa, que llegue un autor que nos sorprenda o alguna serie de Netflix, de HBO que haga lo propio?
Pues en realidad no estoy a la espera. Yo creo que lo mejor es no esperar nada, porque así cuando recibes algo sorprendente, algo novedoso, lo recibes como con mucho más entusiasmo, ¿no? O sea, por eso decía que no es tanto una actitud pesimista como una actitud realista. Me extrañaría mucho que en las próximas décadas asistiéramos a una renovación del personaje. Pero si esta ocurre, espero que me pille por sorpresa y me permita entusiasmarme tanto por ella como me entusiasmé en su día por las obras que te citaba antes, ¿no? Por películas y series como estas.
Sí, como autor también te lo has impuesto como un reto de renovar un poco lo que es la literatura vampírica.
Bueno, realmente yo no me dedico a la ficción, ¿no? Soy más bien un estudioso del tema y me interesa más desde el punto de vista del ensayo, de la crítica literaria, cinematográfica y cultural en general. Y desde ese punto de vista, la situación actual en la que vivimos me parece tan interesante como cualquier otra. Quiero decir, como espectador que debe desentrañar por qué la literatura vampírica está ahora en esta situación en la que se nutre de sí misma, que es casi una especie de literalización de la metáfora del vampiro. Se está alimentando de sí mismo como una especie de autovampirismo, de canibalismo, en el cual se devora a sí misma constantemente para buscar nuevos productos. También desde ese punto de vista, como ensayista cultural y como estudioso del tema, me parece fascinante, ¿no? Ver estas nuevas producciones, series como la última de Netflix y de la BBC, en la que se le da todo tipo de giros y de cambios y se introducen elementos e influencias de muy distinto tipo, ver hacia dónde nos está llevando o en qué nos puede dar la clave de qué está ocurriendo con el género, no solo con el vampírico, sino con todo el género fantástico y de terror en nuestros días. Me parece también un privilegio el estar viviendo este estado actual de la cuestión.
Pues muchas gracias, Jesús Palacios, por atender el Quimérico. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros y encantado de estar aquí.
I precisament al Festival Celsius es va fer una taula rodona amb autors que havien inclòs vampirs en les seves novel·les. Nieves Abarca, autora de Voraces, Carlos Sisi, de la trilogia de los vampiros, Víctor Conde, de Las ciudades vuestras tumbas, i Michel Roche, de Mala Sangre. El primer que van explicar és per què es van posar a escriure sobre vampirs, en un moment en què sembla que aquesta figura està una mica desgastada i fins i tot té mala premsa, no?
Sí, no, una mica fins i tot passada de moda.
Sí, sí, sí.
Com
sí.
Els zombis.
Calla, que el Carlos sí, sí, ha escrit molt sobre zombis, eh? Però en tot cas, a Barca es va posar a escriure literatura de vampirs quan creia que la figura ja estava del tot perduda.
Cuando ya has visto que ha llegado un momento en el que piensas que toda la literatura vampírica se acabó porque ha sido destruida por el vampiro ñoño, entonces yo creo que siempre los amantes de la literatura gótica, los amantes de la literatura de terror, los amantes de los monstruos, los amantes de los vampiros, yo creo que ha sido una especie de llamada preternatural a que empecemos a rescatar la figura del vampiro que realmente es lo que es, ¿no? El vampiro Polidori. Y es lo que yo, como hice una novela, que es un homenaje al romanticismo, a todos los palos del romanticismo, entonces los vampiros entraron allí de una manera natural, de la mano de Lord Byron, de una manera indirecta.
Clar, Barca el que fa és escriure una novel·la gòtica. Vull dir, encara que la gent també fugi d'aquesta etiqueta, perquè també queda com antic, però mira, fugim del vampiro ñoño, anem a la novel·la gòtica. El Carlos Sisi, per la seva part, va optar per un vampir modern, partint, però, d'un vampir clàssic.
Indudablemente el vampiro ha sufrido muchas transformaciones por parte de creadores como nosotros. Cada uno ha ido aportando algo más al mito, y no solo en literatura, también en series, en juegos de rol, en videojuegos, y había bastante que contar. Y opté por un vampiro moderno, la sociedad actual, para ver qué pasaría si en un mundo tal y como vivimos ahora, como ha ocurrido con el COVID, que nos ha transformado bastante, y más que nos va a transformar, ¿qué pasaría si aparece un vampiro clásico? Bueno, con algunas diferencias y aportes míos, pero sin duda un vampiro, ¿no? Y me puse a ello y ya no sentí miedo en ningún momento, sino una ilusión máxima de poder jugar con ese personaje clásico tan fascinante, ¿no?
Tan fascinant que la Michelle Roche, en el seu Mala Sangre, agafa el vampir clàssic per parlar de la part més fosca de cadascú.
Que todos nosotros tenemos deseos monstruosos en el fondo. Y en mi opinión, y es lo que me gustaría que le quedara a la gente que lea Mala Sangre, en el momento en el que nosotros aprendamos a interpretar nuestros deseos monstruosos como algo más allá de esa sola estrategia, de esa sola estructura de la monstruosidad, en el momento en que nosotros veamos hacia adentro y comprendamos la monstruosidad, entonces podremos comprender lo que está alrededor nuestro. Me preguntas en qué momento surgió el vampiro. El vampiro surgió en el momento en el que yo necesitaba que Diana Gutiérrez comprendiera, se situara en el mundo y dijera, vale, soy una mujer que está pasando de 14 años hacia el resto de mi vida, tengo esta enfermedad que es hematofagia, si yo controlo mis impulsos, voy a ser siempre la marioneta del poder, bueno, pues entonces mira, si tengo que hacer un trato con el mal para ser yo, prefiero ser yo y ser real y ser auténtica, que estar en manos de los demás.
Què et sembla? Això del pacte fàustic sempre està bé, no?
Sí. Hòstia, m'has deixat sense paraula.
Doncs mira que el Víctor Conde també segueix amb la línia de la Michelle perquè utilitza el vampir per parlar del monstre o d'allò amb què no ens podem comunicar directament.
El vampiro del que a mí me gusta, del que a mí me gusta realmente escribir, es ese monstruo que es tan inhumano que no lo puedes entender, no puedes entender sus motivaciones, no puedes ni siquiera hablar con él, porque puede parecer humano por fuera, pero no lo es, es otra cosa completamente diferente y ajena a nosotros. Entonces, partiendo de esa idea, de esa incapacidad de comunicación entre depredador y presa, igual que no puedes hablar con un virus, el virus es otro orden natural completamente distinto, no se puede razonar con él. Él simplemente te depreda y punto.
Home, potser alguns ja comencen a parlar amb el virus. Ja porta tant temps entre nosaltres, no? Que igual com
els
qui passa...
Els delis del confinament exacte, han fet que molts...
Tornant als vampirs, el que tenen en comú tots aquests autors és que introdueixen la dona en el rol del vampir, cosa que no es troba en la literatura clàssica d'aquest subgènere. En el cas de la Michelle, assegura que el seu personatge és molt feminista.
El proceso por el que ella asume su vampirismo como tal es un proceso de empoderamiento, con lo cual sí que es un personaje militante del feminismo, de lo cual yo pues me siento súper orgullosa, porque bueno, yo además en mi vida diaria soy académica de estudios de género, entonces es un tema que me marca profundamente y tengo literatura, ensayo sobre todo, escrito al respecto. Y la historia de Manuel Sangre y Diana Gutiérrez particularmente bebe de algo que para mí es muy importante, que es el imaginario católico que nos ha impuesto nuestra formación iberoamericana, tanto en España como en las Américas, esa impronta de la Iglesia Católica, que si ustedes la analizan, es muy vampírica y tiene mucho que ver con relegar a la mujer a un puesto fuera de la sociedad como tal, y es contra lo que a mí me gustaría luchar dentro de la literatura.
Qui deia que els vampirs no evolucionen? Sí, ja hem vist que sí, no? Que ho fan i que evolucionen cap a això, cap al feminisme, cap al canvi de rol, no?
El seu origen eren, pues, eren humans, no?
Està clar, està clar.
Perquè no poden adaptar aquells pensaments humans, no? Com el feminisme.
De fet, la Nieves el que fa és que aquesta dona vampir doncs sigui com la imatge de la sensualitat.
La vampira se llama Silvia, que es una vampira que para mí es el epítome de lo que yo considero el vampirismo, que es la sensualidad, ¿no? Que es cuando yo veía las películas de Drácula y cuando leí Drácula, notabas algo que decías, no puedo estar notando algo, lo que estoy sintiendo no puede ser verdad, ¿no? Me está pareciendo sensual, me está pareciendo atractivo de una manera sexual, ¿no? El vampiro lo que tiene es sexo sin el fornicio y eso le da una elegancia y le da un misterio que a mí siempre me había fascinado, ¿no? Entonces la pelirroja, yo también siempre escribo sobre mujeres pelirrojas y siempre las mato porque yo siempre quise ser pelirroja y entonces tengo mucha envidia y las mato siempre. Es un poco spoiler, pero bueno. La vampira pelirroja, que es como lo que es la vampira de Munch. I este personatge és la gran seductora.
No sé, és que et facis escriptors per poder matar gent que no podries matar a la vida real, no?
Y lo millor de tot és que diu un poco spoiler, dice.
En clan, mira, la pelirroja que sale en la pàgina 1 va a morir. Si agafeu els llibres de la Nieves Abarca, totes les pelirrojas mueren, ja està. En canvi, en els llibres de Conde el que veiem és que la vampiresa s'acaba servint, no? Conde ens explicava això de la impossibilitat de comunicar-se, doncs precisament demostra la impossibilitat que un humà s'entengui amb una vampiresa.
El protagonista del libro se enamora de una vampira, de una vampiresa. Y claro, una de las cosas que la gente me dijo cuando empezó a distribuirse la novela, la gente, los lectores empezaron a leerla, me dijeron, yo es que tengo problemas con la chica. Y yo, ¿por qué? Dice, porque intentar enamorarse de ella es como intentar enamorarte de una piedra, porque estás intentando construir una historia de amor, pero que no tiene absolutamente ningún tipo de feedback, porque ella no va en ningún momento a corresponder al pringadete protagonista y darle lo que él necesita. Y mi respuesta fue, es que no es una historia de amor. Realmente la historia que tiene este hombre con la vampiresa es una historia de obsesión, pero no hay amor por ninguna parte. ¿Por qué? Porque ella no le puede corresponder. Es como si tú intentas enamorarte de un roble. ¿El roble te va a corresponder? No.
Està bé, l'analogia està bé. Si què fas enamorat d'una vampiresa? Per molt bona que estigui, no t'entendràs mai, no?
Exacte.
És interessant, no? Al final hem vist aquests quatre autors que utilitzen la mateixa figura, que és el vampir, però per coses diferents, no? Per demostrar coses diferents, no? La maldat humana, la impossibilitat de comunicar-se amb éssers diferents, amb
els valors,
la sensualitat sin fornicio, no? M'agrada molt això de la paraula fornicio, m'ha semblat així com...
Fornicio.
Sona una mica Fortnite, també, no?
Oi, Karen, sisplau!
Què passa, no? És igual. El que és important d'aquesta xerrada, i també el que parlàvem, no, amb l'entrevista de Jesús Palacios, és que ara mateix, gràcies o lamentablement, doncs s'està associant el vampir a una sèrie de novel·les o pel·lícules juvenils, nyonyes, no, com deia l'altre autor al principi, però que la
literatura... Spoiler, Crepúsculo.
Clar, exacte, no volia dir títols, però bé, ja ho has dit.
Però, sí, sí.
Però al final, clar, la figura del vampir, la literatura de vampirs, no només queda en el sector adolescent, sinó que també s'escriu sobre aquesta figura clàssica, reescriu, es canvia i s'utilitza. Per tant, molt interessant, i a veure si aquesta figura té llarga vida o es anirà reinventant o es quedarà aquí.
Pinta bé, de moment.
Doncs mira, intentarem ser optimistes. Visca el vampir. Gràcies, Iker, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un Quimèric que hem dedicat sobretot a parlar de literatura. Tornem la setmana que ve entrevistant el Ricard Ruiz Garzón per parlar sobre el seu últim llibre, Mangata. També farem un resum dels festivals que estan penjant les seves pel·lícules a Filmin i farem balanç de la Cocollona, del Festival de Terror de Girona que s'està fent ara mateix mentre estem escoltant aquest programa. No us ho perdeu, que vagi molt bé, adeu-siau!